Per tant, Puigdemont s'ha de donar un temps, i aquí estic d'acord amb el Miquel, això necessita temps, més d'un mes segurament, per fer digerir al seu electorat un discurs que entra en plena contradicció amb el que ha estat defensant fins avui.
Sí, no, jo només dic una cosa, que és paradoxal el fet de que la gran reivindicació sigui l'amnistia i tornar al 2017 quan no hi havia cap causa oberta. És a dir, estem demanant tornar al 2017 que no havia passat res i partir de zero. I ens hem passat 5 anys per tornar allà on estàvem, on no hi havia cap causa oberta. És a dir, que al final l'esterilitat de tot plegat demostra que l'error ha sigut una concatenació d'errors que han portat a una societat a reivindicar, tornar a una realitat que el 2017 ja teníem. No? I això jo crec que, tal com dieu, Carles Puigdemont és molt conscient i ha de poder seguir justificant un discurs que les bases més, més viscerals li segueixin comprant. Perquè la pèrdua d'electorat que ha tingut en les últimes eleccions és determinant. Si a sobre en aquest electorat que encara ha confiat en aquesta arenga, perquè fins fa 3 mesos el que ens deien és que volien boicotejar la governabilitat de la resta de l'estat espanyol. Per tant, aquesta voluntat li van donar uns vots determinats que l'ha fet doncs, que tingui la peça clau per desllorigar el proper president del govern. No? Però això, si és aquest el seu electorat i ara es torna doncs, des d'una perspectiva realista i possibilitista en la política dels fets concrets, doncs no sé fins a quin punt la seva electorat li acabarà comprant i la diada ens ho demostrarà.
Bueno, hi ha una altra paradoxa, que al final ara estem aquí veient les pantalles de televisió dels informatius que comencen a les 9 i resulta que totes obren amb la imatge de Puigdemont i Yolanda Díaz a Europa, quan d'aquí 2 setmanes tenim una investidura que en teoria lidera el senyor Feijóo. Per tant, és com si aquesta investidura, no?, tothom ja la dona absolutament per perduda i fracassada, i per tant ja avui tots estem ja mirant el que passarà en aquesta segona possibilitat d'investidura.
Demà, per cert, que Feijóo reuneix amb Abascal, no? Mm-hmm. També, vull dir que és com una contraprogramació, tindrem aquesta imatge de la compareixença de Puigdemont i també d'aquesta reunió entre Feijóo i Abascal. Miquel, volies afegir alguna cosa?
Que d'avui també d'aquestes imatges, jo em quedo amb la imatge d'un Puigdemont, un Comín, una Yolanda Díaz, riallers, absolutament riallers. Clar, a veure,
I Jaume Asens, que la seva és a dir, teoria es consolida.
Més que res perquè venim de 3-4 anys en què el discurs de Junts per Catalunya ha sigut contra Esquerra Republicana, dir, escolti, vostès estan fent una taula de diàleg amb un govern que ens reprimeix, que ens fa una sèrie de coses, que no respecta les regles, que no compleix res del que està pactat. Però és clar, és que avui Carles Puigdemont s'ha reunit ni més ni menys que amb la vicepresidenta del govern d'Espanya, amb la vicepresidenta d'Espanya, que d'acord que hi anava com a líder de Sumar,
sí,
i tal, però a ulls d'Europa s'ha reunit en una seu parlamentària europea amb la vicepresidenta del govern d'Espanya. Per tant,
el govern espanyol ja ha intentat
a ulls d'Europa, que és molt important per Junts per Catalunya, el que dirà Europa, doncs avui han vist una cosa doncs que hauria de ser normal, per altra banda, i que normalitza. I, per tant, no sé si algú li dirà al senyor Puigdemont que està legitimant els que reprimeixen avui amb això que ha fet.
Però, vull dir, és interessant l'apunt sobre el paper del PSOE i de la Moncloa, perquè també ells han fet una retòrica molt dura contra Puigdemont. Recordem que el senyor Pedro Sánchez va dir que traeria el pròfugo al delante de la justícia. Per tant, també ells necessiten aquesta retòrica. Però jo només recordaré que la moció de censura que li va donar la presidència del govern en Pedro Sánchez, qui la va facilitar va ser, sobretot, Podemos, que va començar a pactar amb tots els partits, el PNB, en aquell moment també Junts per Catalunya, Esquerra, etcètera, etcètera. És a dir, a ningú se li escapa que tot el que està fent el PSOE també és la mateixa retòrica que necessita Puigdemont per entendre'ns des de l'altra banda, però que sí que són ells qui estan treballant amb Yolanda Díaz per poder facilitar aquesta investidura, perquè la investidura, efectivament, l'aritmètica ha volgut que sigui, estigui en mans
de Puigdemont. És que el PSOE, d'alguna manera, ha subcontractat en Yolanda Díaz aquesta
com va subcontractar Pablo Iglesias.
Mira, ara precisament, que parlem de Yolanda Díaz, deixeu-me que afegeixi a la tertúlia també el corresponsal de RAC1 a Madrid, el Jordi Armenteres. Armen, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Perquè l'Armen, ja ho sabeu, sempre se n'assabenta una miqueta de com han anat les coses. I, Jordi, ens pots explicar des de quan sabia el govern espanyol que Yolanda Díaz aniria a Brussel·les a trobar-se amb Carles Puigdemont?
A veure, l'equip de Yolanda Díaz ho va comunicar formalment ahir al vespre. Ahir a la tarda vespre, a Pedro Sánchez. Sí que hi havia veus i que s'apuntava des de fa dies que hi hauria reunions, que hi havia possibles trobades, que això apareixia en alguna llista, però no és fins ahir que l'equip de Yolanda Díaz confirma a l'equip de Pedro Sánchez que demà al matí ens veiem amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
No hi ha cap possibilitat, per tant, que això, com dèiem ara, estigués pactat, que el PSOE hagi enviat a Podem perquè faci aquest paper. Fins a quin punt no pot ser com una escenificació de dir no, nosaltres no ho sabíem fins ahir la tarda, però que pugui ser que aquí darrere hi hagi alguna altra intencionalitat?
No, per tant, en cap cas. El que sí que és veritat és que s'afronta amb respecte entre els dos socis. A veure, tot això ja ve del nomenament en el seu dia de Jaume Asens com a negociador dels comuns i, per tant, de sumar. Recordareu que això va ser just després de les eleccions i el PSOE es va afanyar a dir a l'acte que Asens només parlaria en nom dels seus, que en cap cas parlaria en nom del PSOE i ni molt menys del govern espanyol, que de fet és el mateix que avui s'ha dit des de primera hora del matí a Moncloa del que estava fent Yolanda Díaz amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
Clar, Jordi, dèiem ara, no? Un paper de sumar que serà realment clau perquè es pugui arribar a un acord entre Puigdemont i el PSOE, o el PSOE també hem vist que està fent la seva feina per una altra banda?
Que el PSOE fa la seva feina, que ningú en tingui ni una mica de brisca de dubte, i això és evident. A veure, clau és el paper del PSOE, en això crec que tots hi estem d'acord. Pot ajudar a costar posicions tot el paper de Yolanda Díaz, de sumar, de Jaume Asens? Potser sí, però el PSOE és qui té assumit que són ells els qui es comprometran a unes coses i a unes altres, no? I n'hi ha una de concreta, que és l'amnistia, abans ho apuntàveu ja a la taula, i que ens consta que s'està treballant, però sense entrar encara en la lletra petita, no oblidem que l'amnistia fa 4 dies era inconstitucional, segons la majoria de juristes de l'entorn socialista. I en aquests moments sembla que hi pot haver un encaix a la Carta Magna.
Clar, s'està portant tot, com és normal, amb molt de secretisme, de sumar, ja hem vist les cares. No sé si se sap qui està darrere d'aquesta negociacions, sobretot pel que fa al PSOE, qui està fent de pont entre Puigdemont i Pedro Sánchez?
Això costa molt de respondre, Anna. Sí que hi ha dos noms públics que han transcendit, que des del PSOE s'explica que també és una qüestió lògica pels càrrecs que tenen. D'una banda hi ha el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que durant molts mesos va estar apartat de les negociacions pures i dures de partit i en aquests moments torna a ser, diríem, a la maionesa, si ho hem de dir d'aquesta manera. Félix Bolaños és qui coordina el govern espanyol com a ministre de Presidència, per tant té un punt de lògica. L'altre, que és qui fa la feina de veritat, és Santos Cerdán, que és secretari d'organització del PSOE, lampista del partit, el negociació en cap que treballa sobretot a l'ombra. I aquests són els dos únics noms que de moment han sortit. Ens costa també que Maria Jesús Montero hi té alguna cosa a dir en tota aquesta negociació. El que ens expliquen també és que no hi ha un equip designat com a tal, que és Pedro Sánchez i el seu equip de Moncloa, el qui en funció de com, anava a dir com bufa el vent, però quedaria poc periodístic, no, en funció del que passa, del que es mou i de les reaccions que hi ha per cada qüestió, és Pedro Sánchez i el seu equip el qui diuen ara anem per aquesta banda o per aquella altra, amb aquest negociador o amb aquella altra. Però insisteixo, no hi ha un equip com a tal. No és els pactes del Majestic en el seu dia, on José María Aznar s'asseu amb Rodrigo Barreto, amb Mariano Rajoy i amb uns quants futurs ministres més, amb Jordi Pujol i tot l'equip econòmic a l'hotel del Majestic, diríem.
Hi ha una qüestió també, Armen, que és la de les imatges, no? Avui, ara ho parlàvem a la tertúlia, hem vist a Carles Puigdemont, amb Yolanda Díaz, amb Jaume Asens, somrient, no?, amb aquesta imatge conjunta a Brussel·les. Clar, no sé si aquest pacte prospera. Veurem algú del govern del PSOE a Brussel·les, al costat de Carles Puigdemont, o si pot ser fins i tot un dels requisits que posi Puigdemont per acabar signant aquest acord.
Aquí podríem especular molt i em sembla que els tertulians en tot cas serien ells qui ho haurien de fer. A veure, no està gens clar. El PSOE, recordem que sempre ha negat sistemàticament totes les visites a Brussel·les de representants del seu partit, siguin eurodiputats, siguin càrrecs orgànics del partit. Carles Puigdemont ja fa temps, ja fa un any i mig, que va destapant periòdicament que té contactes amb el govern espanyol a primer nivell, i això vol dir PSOE, bàsicament, no sumar. Però això el PSOE ho ha anat desmentint sempre. Que hi ha negociació, és obvi. que quina és l'estratègia? El silenci i la discreció. La prova de tota aquesta negociació és la Constitució de les Corts, ara mitjans d'agost, el 17 d'agost, amb Francina Armengol com a presidenta, on tothom en va treure el rèdit al final, perquè el PSOE garanteix la presència del Congrés i en paral·lel Esquerra i Junts tenen grup parlamentari i el compromís de l'amnistia i el català al Congrés, català, gallec i basc. Però que a més aquí hi ha un tema de fons també, que són molts diners. Junts per Catalunya en aquests moments, el fet de tenir grup parlamentari o no tenir-li, li va de 3, 4, 5 milions d'euros. Aquí hi ha moltes xifres que entren en tot aquest joc. Llavors, això és una balança, i en aquest joc de la balança no oblidem que el PSOE sempre ha dit que tot el que s'hagués de negociar es faria en el més estricte secret, perquè la negociació és massa complexa com per fer-la de manera pública.
Eulàlia, què volies dir?
Jordi, jo et volia preguntar, tu creus que veurem una foto similar a Ginebra?
No. No, en cap cas. Joan, és que més el PSOE no la vol. Llavors, sí, no, si el PSOE no la vol...
En el terreny de l'especulació, i el Jordi ho sabrà més, és a dir, pot ser que qui es faci les fotos amb Puigdemont sigui Sumar i qui s'acabi fent la fotografia amb el senyor Jordi Turull, s'ha mogut, com a màxim representant de Junts per Catalunya, sigui algú del PSOE, per exemple, Pedro Sánchez? És a dir, que s'intenti evitar la fotografia de Pedro Sánchez al costat de Puigdemont.
Jo en tinc molts dubtes que Pedro Sánchez es vulgui fer una fotografia com aquesta al costat d'algú de Junts. Poden passar moltes coses. I en Miquel Noguer abans ho deia. Anem a una negociació, a llarga vista. Això vol dir que són 2 mesos i mig de negociació des d'ara, perquè el calendari s'activa el 26-27 d'octubre, 26-27 de setembre, i per tant, a 2 mesos vista, vol dir que Pedro Sánchez té temps per ser president fins a un debat d'investidura que comenci el 24 de novembre per la primera votació del 25 per majoria absoluta i a la segona pot sortir per majoria simple al cap de 48 hores. Ens anem al 27 de novembre. 2 mesos i mig en política és una bestiesa. És una bestiesa i per tant pot passar de tot, però en aquests moments la foto el PSOE no la vol.
I que avui, d'alguna manera, jo crec que el gran èxit de Puigdemont és haver aconseguit el que ell volia, que era el reconeixement. El reconeixement de que és un actor, i que és un actor com qualsevol altre, amb qui es pot parlar, amb qui es pot anar a veure, i això li ha donat Yolanda Díaz. I crec que, d'alguna manera, ella inclús ha sobreactuat una mica perquè es veigués clarament que li estava concedint el paper d'interlocutor, que li estava reconeixent el que és. Tot i que recordem, i abans ho deia el Joan, no és president de Junts per Catalunya, no és secretari general de Junts per Catalunya, no és membre de l'executiva de Junts per Catalunya.
Bueno, i que fa 3 mesos veiem els comuns votant, no?, amb el PP per treure un alcalde, no?, un futurible alcalde de Junts per Catalunya. Per tant, no?, avui vull dir que també és molt interessant veure el que passa amb les dreta esquerra en aquest moment, perquè al final, no?, dèiem, el PNB el que vol és que sigui la investidura o la legislatura de la plurinacionalitat. Sí, clar, és que estem parlant del PNB i Junts per Catalunya, que en termes de model econòmic i model d'estat tenen moltes diferències, sobretot amb Sumar, amb Esquerra, i bueno, el PSOE potser fa més de frontisa, però vull dir que en aquest sentit també al final hauran de buscar un tema comú o no, un motiu comú per la legislatura, que no pot ser l'eix dreta esquerra, perquè moltes coses aquí no es posaran d'acord amb temes de pujades o baixades d'impostos, tot això són temes que els mantenen molt apartats, no?
Deixeu-me que saludi també un segon al cap de política de RAC1, l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Que demà serà precisament a Brussel·les, seguint aquesta compareixença de Carles Puigdemont. Adrià, què se'n sap d'aquesta compareixença? Hi ha algun detall que s'hagi filtrat o que ens puguis avançar de com anirà tot plegat aquest acte?
Doncs mira, el que sabem a hores d'ara és que serà una compareixença, més o menys una conferència d'uns 25 minuts, mitja hora, més o menys, en què Carles Puigdemont vol ser molt concret. És a dir, no serà un discurs de grans paraules i grans trets, sinó que vol anar a la concreció de les condicions que Junts per Catalunya vol posar damunt la taula. Es parlarà d'amnistia? Es parlarà d'amnistia. Es parlarà de referèndum? També es parlarà de referèndum. Però també, pel que ens diuen, Puigdemont vol posar damunt la taula diversos temes temes concrets, econòmics, socials, etc. Fer tota una llista de propostes i de demandes de Junts per Catalunya per veure si és possible començar la negociació. És a dir, recordem que fins ara el que deia Carles Puigdemont i el que diu el seu entorn és que no hi ha una negociació, sinó que hi ha converses i un diàleg amb diferents forces polítiques, entre elles el PSOE i Sumar, també, però que no hi ha una negociació. I seran aquestes condicions que posarà demà damunt la taula, en aquesta conferència a Brussel·les, que si els altres dos partits les accepten o les veuen amb bons ulls parlar-les, després començaria aquesta negociació. El que sí que ens diuen des de Junts, bueno, en general l'executiva hi ha molt hermetisme, perquè diguéssim volen escoltar el que digui Carles Puigdemont i assumir el seu discurs, i també és cert que hi ha molt poques persones que saben realment què és el que s'està
negociant. Això és el que t'anava de dir del partit, Adrià. Qui sí. està al corrent de què està negociant Carles Puigdemont o de què ha pogut parlar avui Carles Puigdemont amb Yolanda Díaz, per exemple, o aquests dies amb el PSOE?
Clar, qui està portant directament les negociacions és Carles Puigdemont. És a dir, persones que sàpiguen què és el que està passant, a Junts per Catalunya n'hi han tres, que és Carles Puigdemont qui comanda directament ell les negociacions. Míriam Nogueras, que podríem dir que és la veu de Carles Puigdemont a Madrid, és a dir, Puigdemont li trasllada a Nogueras que ha de parlar amb el PSOE, Sumar, etc. i és la seva interlocutora, la seva veu directa, i també n'està al corrent Jordi Turull, diguéssim, que té una mica més marge per poder dir la seva. També n'està al corrent Laura Borràs, però se li informen, pel que sabem a hores d'ara, quan les decisions més o menys ja estan preses, o almenys això és el que ens diuen, i el que ha volgut fer molt a Carles Puigdemont és reduir el cercle de persones que saben què està passant i les interlocucions. Per això ha triat persones molt concretes, en aquest cas sobretot Míriam Nogueras, ens diuen que és la persona clau de veu de Carles Puigdemont a Madrid, i ell mateix, que és qui està comandant les negociacions. També una mostra de tot plegat d'aquest hermetisme, d'aquest intent de reduir les filtracions i de saber què és el que passa, és que a l'executiva d'inici de curs que van fer a Altafulla van crear un secretariat permanent de l'executiva, és a dir, a l'executiva hi formen unes 40 persones, en què tothom vol parlar i tothom sap moltes coses, i a partir d'aquí, és evident, nosaltres intentem fer la nostra feina, doncs anem sabent més coses, com més persones hi ha, és una cosa de probabilitats i de càlcul, doncs més possibilitats hi ha, doncs, que algú xerri. Això s'ha reduït a 6-7 persones, que són les que al final, diguéssim, les que hauran de prendre la decisió final, són 7 persones, sí. I per això Puigdemont el que ha fet és reduir molt el seu cercle, reduir molt les persones que tenen tota la informació per evitar filtracions i sobretot ser ell qui comandi aquestes negociacions.
Isabel.
No, jo aquesta actitud presidencialista de Carles Puigdemont és algo que l'ha anat definint en totes aquelles accions polítiques que han anat fet des que se'n va anar a Brussel·les, no? És a dir, el tema del Consell per la República, quan ha decidit unilateralment, doncs, que es canvia i es modifica l'estructura i com funcionarà, i aquesta qüestió tan endogàmica, no? que li està donant un rèdit com a reconeixement d'actor polític, també hi ha una altra qüestió, que és que Junts per Catalunya no es pot jugar a unes altres eleccions. És a dir, també Junts per Catalunya està molt condicionat a que unes noves eleccions condicionarien molt el resultat que poguessin tenir. És a dir, arriscar-se a unes noves eleccions pot ser nefast per Junts per Catalunya. I més enllà d'inflades de pit i de reivindicacions necessàries per poder argumentar i justificar que finalment puguin recolzar la investidura, si és que finalment ho fan, també saben, tenen molt clar que unes noves eleccions ara mateix podria passar-los una factura important. I després també no perden de vista, suposo, el fet de que d'aquí un any i mig també hi ha eleccions a Catalunya. I per tant, aquesta perspectiva de dir, bueno, també allò que digui ara, allò que faci ara, em condicionarà d'alguna manera aquest recorregut. No?
I europees entremig, que evidentment per nosaltres no són tan rellevants, malgrat ens marquin la major part de les coses que ens passen al nostre dia a dia, però també hi haurà en europees, per tant això vol dir com a mínim que hi haurà una campanya electoral que normalment no té tanta vehemència ni tanta transcendència com les altres campanyes electorals, però en qualsevol cas que els partits també han de fer càlculs i veure de quina manera redirigiran el seu relat, no?
Adrià, t'he preguntat per qui estàs avançat de les negociacions i et volia preguntar si se sap qui hi haurà al costat de Puigdemont demà a Brussel·les.
Doncs sabem que bona part del que és l'executiva de Junts ja és a Brussel·les. Per exemple, la mateixa presidenta del partit, Laura Borràs, és a Brussel·les, també ja hi ha anat aquesta tarda, i també hi serà, doncs, membres d'Esquerra i de la CUP, és a dir, de la resta de partits independentistes. Esquerra hi envia dos dels diputats a Madrid, Teresa Jordà i Francesc Marc Álvaro, i la CUP hi envia el diputat al Parlament, Carles Riera. Per tant, diguéssim que tot l'independentisme estarà a aquesta conferència de Carles Puigdemont a Brussel·les. I comentar una cosa del que estava dient l'Isabel Llauger. Sí. Clar, és evident que dins de Junts per Catalunya s'està fent un càlcul. Per una banda, sí que és cert que si no aconsegueixen aquest pacte els pot passar factura, o poden aconseguir menys coses, perquè ara mateix els vots de Junts per Catalunya són claus i tenen l'oportunitat de tenir 4 anys collant el PSOE, tant per mesures polítiques com per mesures més socials i econòmiques, que recordem que si mirem el que han anat votant al Parlament, Junts per Catalunya i el PSC han pactat més coses junts que no pas Junts per Catalunya amb Esquerra. És a dir, que no seria estrany que també arribessin a pactes al Congrés en cas que hi hagués investidura. Però hi ha un altre càlcul que també s'està fent dins de Junts per Catalunya, que és el cost que suposa pactar amb el PSOE i entrar, sí, en aquesta via pactada a les pròximes eleccions que hi ha aquí al Parlament. I aquí és evident que hi ha una part significativa de dins de Junts per Catalunya, podríem dir més el sector Laura Borràs, per dir-ho d'alguna manera, que no veu clar el pacte amb el PSOE, sobretot perquè els debilitarà molt de cara a aquestes eleccions a Catalunya per intentar recuperar la presidència ara que no estan a govern.
Miquel, volies afegir alguna cosa sobre això?
Sí, crec que també haurem d'estar molt alerta amb la posada en escena de demà, perquè s'està preparant al Parlament Europeu a la seva, a la sala, que han preparat un decorat i unes performances importants per donar-li...
Ah, sí? A veure, què en saps d'això?
Alguna cosa hem vist, però sembla que s'està preparant una posada en escena que no és només un faristol, per entendre'ns. No és...
Però què et refereixes? Hi haurà fons, hi haurà...
Sembla que hi ha, doncs, voluntat de donar-li una presència molt... Bé, vull dir, que va més enllà d'una conferència d'un eurodiputat al Parlament Europeu, per entendre'ns. No en conec els detalls exactament, però pot anar per aquí. I precisament el que deia la Isabel d'aquests canvis que ha fet tan presidencialistes Puigdemont, de vull canviar el funcionament del Consell de la República, ara munto una permanent dins del partit per reduir el perímetre dels que prenen decisions, jo crec que això precisament és senyal de que va en sèrio. És a dir, ell creu que ha de fer política i també veu que ha de desinflar una mica el globus que han inflat els últims 5 anys d'anar creant aquests òrgans, aquests consells ultraparticipatius, o que com a mínim semblava que fossin ultraparticipatius. Una altra cosa és com fossin en la realitat, en què hi havia 120 persones a l'Assemblea del Consell de la República, 40 persones a l'executiva de Junts. Els partits, diguem-ne, que funcionen, ens agradi més o ens agradi menys, no es defensi particularment, però tenen unes estructures molt petites. Quan Esquerra Republicana funciona...
I vertical.
Quan ha funcionat com a partit d'Esquerra Republicana, no ha sigut l'Esquerra Republicana assembleària d'en Josep Lluís Carles Rovira i d'en Joan Puigcercós, sinó ha sigut quan Oriol Junqueras ha tingut una estructura amb 4 o 5 persones i ningú més, i ningú sabia què estaven negociant realment. Això és el que em fa pensar que Puigdemont va... en sèrio, diguem-ne, que se'n sortirà, no ho sé, però que ha decidit jugar les cartes.
No, i una cosa que és important és que Puigdemont aconsegueix demà que tot l'independentisme es posi al seu voltant.
No, absolutament.
Aconsegueix que Esquerra Republicana i la CUP l'hagin situat com a actor central en la negociació amb Espanya, perquè aquesta investidura demà serà presentada com una negociació amb Espanya, de Catalunya amb Espanya, no només com una investidura.
Ah, i en aquesta posada en escena... Com una taula de diàleg, pràcticament.
Exacte,
no?
Però aconseguit ser ell el protagonista. Exacte. Que és el que buscava. Jo torno a repetir, és a dir, Puigdemont, fins al dia 23 de juliol, com a actor polític, representava molt poc. Per això ell va agafar la bandera d'Europa. I deia, jo seré qui defensaré els drets humans a Europa, etcètera, etcètera. I fins i tot ell es va apartar de Junts per Catalunya sense tenir cap càrrec. Ara la situació ha canviat. Però és que, a més, l'independentisme, de la mateixa manera que Yolanda Díaz havia reconegut com a actor polític, l'independentisme li està reconeixent el seu paper principal assistint demà en aquesta compareixença.
Però això mateix pot ser una arma de doble fil. És a dir, això mateix que és així, en el seu electorat haurà d'explicar molt bé per què aquest gir i aquesta voluntat de ser un actor polític per participar en el que fins ara era el seu enemic i que li era igual el que acabés passant perquè ell volia mantenir-se al marge. Això, és a dir, això que és així pot girar-se-li en contra si no convèncer les seves bases en aquesta voluntat de cuanto peor mejor, de que aquest gir respon a una estratègia que portarà finalment aquesta Ítaca promesa. I com que aquesta Ítaca promesa de la independència és ara mateix una qüestió absolutament irreal, no sé fins a quin punt no pot ser una arma que en les properes eleccions, el que és veritat és que també tenim mesos, i com diem sempre...
Té dos mesos per generar un relat.
No només en dos mesos, sinó que després hi ha més temps, no?, per les properes eleccions, etcètera. En política les setmanes compten molt. Si tu no t'equivoques, tens molt, molt rèdit, però si t'equivoques, tres dies poden ser definitius. En recordem què va passar amb els atemptats de Totxa, no? És a dir, qualsevol... Per tant, la política de seguida canvia una perspectiva. Però això, que és veritat que demà ell és el protagonista de l'independentisme, aconseguint ser interlocutor vàlid per part d'aquesta possible investidura dels partits que la resta de l'Estat es consideren constitucionalistes, també té un arma de doble fil. Com podrà explicar en el seu electorat, com podrà tornar a fer entrar el mago de la làmpara, que va sortir, i que ara com el podem tornar a fer entrar i dir, escolta, mira, aquesta és la nostra realitat, amb aquesta realitat treballarem, i treballarem seguint les normes establertes per tots per arribar a una possible independència, però pactada, no? I això és molt difícil.
Adrià, sobre aquesta escenificació que deia ara el Miquel, no sé si en sabem alguna cosa més, si tot ha arribat alguna cosa més d'aquesta posada en escena.
Doncs el que sabem és que sí que volia fer una posada en escena molt presidencialista, és a dir, segurament el que veurem és darrere de Carles Puigdemont la senyera i la bandera europea, i que bé, aquesta conferència que es farà a l'Hotel Ton de Brussel·les, que és un hotel que està molt a prop del Parlament Europeu. Sí que s'havia pensat en un inici de si es podia fer o no dins de la mateixa Eurocambra, però al final ho faran aquest hotel.
Serà
que està
hotel,
just al costat. Sí, un hotel, l'Hotel Ton UE, al costat del Parlament Europeu, a més que s'emmarca o marquen aquesta conferència dins d'unes jornades interparlamentàries que farà Junts per Catalunya a Brussel·les demà i dijous.
Sabem per què han escollit un hotel i no l'Europarlament?
Doncs havien estat mirant a veure quina era la millor manera de fer-ho, i al final, per muntar la seva pròpia escenografia, per comoditat, per la quantitat de mitjans que vindran i tot, doncs s'ha decidit que era més còmode fer-ho dins de l'Hotel Ton. També és veritat que amb la quantitat de gent que vindrà, són moltes persones que s'havien de convidar des dels diferents grups parlamentaris, és tot temes de logística que a vegades compliquen una mica més tot plegat, i la millor opció ha estat doncs aquest hotel, que crec que és el mateix en què es va reunir per primera vegada el president Quim Torra amb Carles Puigdemont, just quan va ser investit el president Quim Torra, i allà és on faran aquesta conferència molt presidencialista, senyera i bandera europea, i està al costat del Parlament Europeu, així que ho tenen fàcil per després, doncs, si volen entrar o si ha de tornar dins de l'Eurocambra el president Puigdemont.
I en quant al contingut, jo crec que si demà, el risc que té demà Puigdemont és que si obre molt el contingut, és a dir, si fa una llista molt llarga, més enllà de l'amnistia i del referèndum o de la independència, corre el risc de també deixar les seves bases, perquè recordem aquest estiu, Turull no vaig anar a la presó per tenir el traspàs de Rodalies.
Exacte.
Aquesta frase ens ha acompanyat tot l'estiu, perquè d'alguna manera denunciava allò el peix al cova d'Esquerra Republicana, i que també potser estaria bé que preguntessin a les seves bases si no estaria bé aprofitar aquesta negociació per aconseguir el traspàs de Rodalies, si és que creuen realment
que, no fa tant
que el servei de Rodalies...
Parlava de l'1 d'octubre com a objectiu. Exactament. Polític principal, l'aplicació de l'1 d'octubre.
Exactament, per tant, és possible que si fa una llista molt llarga amb coses, diguem-ne, del dia a dia, de menjar, per entendre'ns, que el puguin arribar a acusar de polític de peix al cova.
Jo crec que veure la contradicció hi és de totes per totes bandes, vull dir que crec que això forma part també de la complexitat de la política, no? Jo crec que al final el PSOE també estan en contradicció plantejant-se, no?, una investidura amb Junts, i que doncs sumar el que dèiem abans, no?, entra una contradicció anant-se'n ara a fer-li somriures a Puigdemont quan Trias fa dos mesos era el dimoni amb potes, no?, i el capitalisme fet persona. Per tant, en aquest sentit, jo crec que tots estan en plens de contradiccions. Aquí al final és, quin marc mental agafes? I jo també crec que a l'electorat més dur de Junts per Catalunya se'n va desmarcar a les eleccions del 23 de juliol. sigui, l'abstenció en l'independentisme del 23 de juliol també el que ens mostra és que hi ha un electorat el més dur de tots, que és el que va cridar l'abstenció, no? És el que té molt ressò en certs, en certes bombolles de xarxes socials, etc, etc. Aquest electorat ja ha tret la seva confiança a Puigdemont, ja no forma part de l'electorat de Puigdemont, encara que hi hagi gent que segur que en el seu moment el va votar, no? Per tant, en aquest sentit, la part més dura ja ha fet un distanciament.
Deixeu-me un segon, que així acomiadaré també ja l'Adrià Santasusagna, que s'ha llevat molt d'hora per poder ser demà amb aquesta compareixença de Carles Puigdemont. No sé si volies afegir alguna cosa més, Adrià.
No, que estarem pendents del que digui. Evidentment, demà la conferència serà una llista de màxims, és a dir, en tota la negociació cadascú doncs posa el llistó més alt, fins i tot una mica per sobre del màxim que pot aconseguir, i després és evident que si comença aquesta negociació, doncs s'hauran de rebaixar les expectatives d'una banda i l'altra. El tema, sobretot, si realment es vol arribar a negociar i a un acord, serà el referèndum. És evident que si Junts per Catalunya i a dins del mateix partit ho saben, mantenen el referèndum, i que si no hi ha referèndum no hi ha acord, anem a unes noves eleccions, a una repetició electoral. Jo crec que si s'aconsegueix esvair d'alguna manera o difuminar el que és la línia vermella del referèndum, és molt més possible que amb una amnistia i amb un paquet de mesures socials i econòmiques doncs arribi aquest pacte.
Adrià, demà ens ho expliques. Que vagi molt bé.
I tant, bona nit.
Vinga, bona nit. I també el Jordi Armenteres, que el tenim encara aquí a l'espera. Jordi, et volia preguntar, abans d'acomiadar-te, clar, quines poden ser les línies vermelles, o quines són les línies vermelles, perquè ha anat dient el PSOE allò que dius, el PSOE això segur que no ho acceptarà del que pugui plantejar demà Carles Puigdemont.
Les heu posat sobre la taula vosaltres, referèndum i autodeterminació. Clar, i això també, que fins ara l'amnistia, insisteixo, que no tenia encaix a la Constitució espanyola. Fins ara el PSOE ha dit sempre, ha entonat sempre aquest discurs. Ara, de cop i volta, sembla que sí, que hi pot haver una solució miraculosa perquè el Tribunal Constitucional l'avali.
I, Jordi, tu no et sembla que, més enllà del referèndum, es pot trobar una fórmula que no sigui referèndum, que sigui una votació que satisfagi en un moment donat aquestes expectatives reivindicatives i que doni arguments amb uns i els altres de trobar un element d'unió que els hi permeti justificar uns que no hi ha hagut la votació d'un referèndum com a tal i els altres que realment hi ha hagut una votació que ha portat a Catalunya a posicionar-se respecte a un tema determinat.
En una cosa estan d'acord, tant el PSOE com Junts, que hi pot haver una votació. El que passa que el PSOE ho emmarca en una situació de consulta on en cap cas puguis preguntar per l'autodeterminació, per un referèndum d'independència o per alguna cosa que sigui un trencament amb Espanya. Sí que pots preguntar sobre un nou estatut, sobre una condició concreta de reforma de l'estatut actual, però no això. Almenys aquest és el discurs que fins ara han donat el PSOE, aquest discurs ja fa ben bé 6-7 anys que dura des que en el seu dia el PSC trenca amb tota la doctrina que havia tingut el socialisme a Espanya amb tot això. Junts, evidentment, el que vol és pregunta binària, sí o no. I Esquerra fins ara sempre havia defensat això. I en això topen. Veurem si a partir d'aquí la política a vegades sorprèn.
No, i fixa't una cosa, que el president Aragonès va parlar de referèndum pactat. És a dir, que quan l'Esquerra Republicana, és veritat que reivindica això, però parla sempre de referèndum pactat, no? I llavors aquest serà l'element que realment acabarà determinant si és possible o no, no?
Si us en recordeu, l'última vegada que des de la Generalitat Pere Aragonès va fer aquesta frase, la resposta del Consell de Ministres, ho dic de memòria, però Isabel Rodríguez va dir que va venir a dir que en campanya electoral es deia moltes bestieses i aquesta era una més. Doncs tot això, si algun dia canvia, ho haurem d'anar sumant i ho haurem d'anar escoltant a veure què es deia i què es diu ara, no?
Jordi, em vols afegir alguna cosa més? De què haurem d'estar sobretot pendents demà? No sé si demà es preveu també alguna resposta del govern espanyol o es prendran una miqueta de marge?
Hi ha Consell de Ministres, segurament hi haurà resposta a la taula del Consell de Ministres cap a la 1:15 del migdia. Mm-hmm. Per cert, una cosa, que parlàveu de l'escenari.
Sí.
Recordeu un element, que és que Carles Puigdemont en el seu dia va fer una conferència que havia de ser molt important i que va acabar boicotejada per Vox, per Ciutadans i probablement per algun grup més que havia d'anar en una sala molt gran del Parlament Europeu i va acabar en una sala molt petita i a més sense poder omplir perquè es va anar convencent molta gent que no hi anés, sobretot a nivell de representants europeus. europeus d'altres països. Si no ho fas al Parlament Europeu, tot això t'ho estalvies, tu convides a qui vols i aquí és on pots tenir les sorpreses. Probablement el Parlament de l'Europarlament demà a Brussel·les hagués tingut problemes a nivell polític amb altres grups que haguessin pogut fins i tot ajornar-la, posar-hi problemes, posar-hi traves, i demà no havia de ser notícia això, com si que ho havia de ser fa 3 anys, sinó el que digui Carles Puigdemont.
Mira, Joan, també ara el Jordi Armenteres ha respost la teva pregunta d'abans.
Jo que per feina hi vaig sovint al Parlament Europeu, sé que no és fàcil aconseguir una sala al Parlament Europeu. Ni fins i tot pels eurodiputats, eh? I menys una sala gran del Parlament Europeu. Per tant, per això preguntava, perquè tothom que hi ha al Parlament Europeu, quan tu decideixes fer un acte, que la logística és molt complicada perquè els convidats s'han d'acreditar per entrar al Parlament Europeu, i és una acreditació farragosa, etcètera, i té veu per poder dir si aquella sala se cedeix o no per fer determinats actes. I per això ho deia, per això ho preguntava.
Sí, la passada recorda que al Parlament Europeu hi entren 15.000 persones cada dia. Això és una bestiesa. I al Congrés dels Diputats, per molt que hi hagi 350 diputats, en un dia normal hi entren 3.000 persones. Mm-hmm. Vull dir que poca broma.
I no, és una ciutat.
Hi ha molts paral·lelismes, també. Però en el seu dia Puigdemont tenia una sala del Parlament Europeu que a més era molt grossa, i va haver molts problemes amb boicot de ciutadans, que ja no hi són. Bueno, mentida, sí que hi són, a Brussel·les encara. I Vox, que van acabar boicotejant aquella conferència, i el tema era que de cara a demà Junts no volia això.
En fi, Jordi, doncs n'estarem pendents de tot el que pugui passar demà, també de la possible resposta que pugui dir el govern espanyol després d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont. Tornem a parlar demà, Jordi, que vagi bé, bona nit.
Salut i fins demà, bona nit.
Ara passen gairebé 6 minuts de 9:45 de la nit, fem una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia d'avui del 9C.
RAC 1. Aquest setembre torna la competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscar. La competència, 15a temporada.
Home, si sembla que fos ell.
Amb més riure, amb més societat, amb més política, amb més... Em pot deixar acabar?
Si no he dit res.
La competència amb els Òscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som... Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
37 minuts, seguim a la tertúlia del 9C, l'Eulàlia Soler, el Joan Julivert, la Isabel Lleuger i el Miquel Noguer. Hem estat tota aquesta estona, pràcticament una hora, parlant d'aquesta prèvia, perquè encara no sabem què és el que dirà demà Carles Puigdemont. En fi, demà tindrem temps també a la tertúlia d'analitzar-ho, però volia canviar de tema perquè justament aquesta tarda, ho hem explicat abans, mig miler de persones que s'han concentrat a la plaça Sant Jaume per demanar que s'inhabiliti a Luis Rubiales per aquest petó no consentit a Jennifer Hermoso, i que podríem dir que ha estat el tema d'aquest estiu, de finals d'estiu, però que ha capitalitzat pràcticament totes les converses, i no dic ja les tertúlies, també em refereixo a les converses d'amics, de famílies. Segur que a tots en algun moment us han preguntat per aquest tema. Avui, com dèiem, s'ha fet aquesta concentració, la convocava la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que també han reclamat que es canviï el sistema perquè s'eliminin aquestes estructures masclistes que hi ha dins del món de l'esport, i que és evident, també se n'ha parlat molt aquests dies, que aquest cas no ha fet més que evidenciar això que diuen, unes estructures que ja fa temps que duren. Fins i tot també la consellera de Feminismes i d'Igualtat, Tania Verge, que ha criticat a la Federació Catalana de Futbol perquè diu que hauria de donar exemple i que no ho ha fet. I això ens demostra que hi ha un problema molt més profund, i que això ha estat una mica la punta de l'iceberg. Realment, creieu que això servirà perquè hi pugui haver canvis d'aquí a un temps. Haurà servit d'alguna cosa tot aquest espectacle esperpèntic de Luis Rubiales d'aquests últims dies, Isabel?
Jo estic convençuda que sí, és a dir, jo crec que hi ha hagut un punt d'inflexió. El que no vol dir és que sigui fàcil, ni que sigui ràpid, ni que... El que passa que aquesta crida social ja no té camí de retorn, no? Tu parlaves de que aquest ha sigut un tema que totes les... que n'hem parlat tots a nivell públic i a nivell privat, però també s'ha de dir que hi havia també converses privades que deien, ostres, és que potser no ho veig tan malament, no? És a dir, sí, una cosa ha sigut el discurs socialment públic, no?, que ha sigut, doncs, segurament en la gran majoria unànime en criticar i fer evident que aquest abús de poder, aquest masclisme, aquesta prepotència, etcètera, etcètera, està absolutament interioritzada en la societat, en l'estructura del món del futbol des de la perspectiva testosterònica de manera evident, no? Però també és veritat que hi ha hagut un debat privat on, home, doncs jo fins a... hi havia un moment d'eufòria, etcètera, etcètera, no? El gran error a nivell institucional que des de la meva perspectiva professional va cometre aquest senyor, que després, sí, com a personatge, doncs és un personatge que no només per aquest pico té moltes connotacions negatives, no? En el moment aquell, si hagués demanat perdó, si hagués dit que havia malinterpretat, que l'eufòria lo perdió, i hagués dimitit, segurament hagués tingut un rèdit personal que al cap d'un temps segurament hagués tingut una possibilitat de sobreviure professionalment, però no ho va fer. No ho va fer per què? Perquè aquest senyor no considerava que hagués fet res mal fet, perquè les estructures masclistes tradicionals no consideren que es faci res mal fet. Quan un marit en la seva dona parla més alt que la resta de la taula, no considera que està res mal fet. Per què? Perquè està molt interioritzat un masclisme que dona seguretat i autoritat en l'home perquè sí. I en aquest cas va ser evident. Jo crec que realment és un punt d'inflexió. No hi ha camí de retorn, crec que les estructures no es podran permetre aquestes fotos que hem vist ara últimament quan es reunien tots els presidents de les federacions, que només hi ha senyors i que hi ha una secretària senyora allà al final que ja et posa la pell de gallina. El que passa que, com que són estructures privades, es creuen que tenen realment l'autonomia de gestió privada, però reben fons públics, és a dir, això s'ha de corregir de manera pública, i per tant, si les estructures de manera intrínseca es consideren que tenen dret a ser masclistes en la seva essència, el poder públic ha d'intervenir.
Eulàlia.
Bé, jo crec que ha sigut un punt d'inflexió, segur, perquè hem posat el tema sobre la taula, perquè segurament és un tema que en el nostre dia a dia doncs parlàvem molt dels problemes estructurals, del masclisme i el patriarcat, però segurament no posàvem el focus en el tema del futbol. Jo crec que hem assistit no només al desemmascarament de la impunitat absoluta que té molta gent, i no només en el món del futbol, sinó en molts entorns i sobretot mons en què tradicionalment han estat mons governats per homes, i que al final el que havíem assistit és a un purple washing. O sigui, el que havíem assistit és que tothom reia les gràcies ara al futbol femení, però que darrere del futbol femení elles ja ho deien amb la boca més gran o més petita, però en qualsevol cas
hi havia diverses pistes,
ja,
no? Que aquí apuntaven, sí, que hi havia
ningú,
un cert
ningú
problema
connectava
darrere.
Els punts de les pistes, tothom mirava cap a una altra banda. Llavors, ara, amb el discurs aquell de Rubiales, jo crec que tots ens va caure la cara de vergonya i tots vam sentir una vergonya absoluta de dir, o sigui, és que aquest home es creu amb la impunitat absoluta de fer un discurs amb aquesta agressivitat, aquest masclisme i aquesta sensació, no?, que ara ho dèiem fora de micro, de tenir la sensació que ell no havia fet res malament. I a més, jo ho sumaria, jo trauria una mica el focus, jo crec que jo no vull parlar ja de la jugadora implicada, perquè crec que totes les jugadores són implicades, crec que fins i tot totes les dones són les implicades, o sigui, jo vull deixar de posar-nos el nom de la jugadora a la boca perquè crec que ella ha de sortir del focus, perquè al final el que estem fent és revictimitzar-la. Jo crec que al final aquí el que s'ha demostrat és que hi ha un greu problema de masclisme i de moltes altres coses, perquè no només és el tema de l'escena en el camp, no?, de les diverses escenes, perquè se'n van produir diverses sobre el camp, és que després hi ha pressions a familiars, hi han comunicats amb declaracions falses, hi ha fotos falsificades, o sigui, vas sumant i dius, però això què és, la màfia? La màfia napolitana al més alt nivell, o sigui, siciliana, és que què és això, no? Llavors, jo crec que aquí, com deia l'Anna, s'ha d'anar a l'arrel. I també jo crec que ens ha demostrat una cosa, de vegades els catalans ens pensem que algunes coses les fem millor que la resta de l'estat espanyol. I jo crec que aquí la consellera ho ha dit molt bé. Perdoneu, és que la primera vergonya que hauríem de tenir és a mirar la Federació Catalana, i aquí ningú havia fet res. ningú havia fet res. I ara comencem a veure que clar, que la merda és molt profunda, perquè el senyor Rubiales no s'aguanta sol. El senyor Rubiales s'aguanta perquè té tot de ninots al voltant, que també tenen molt de poder i que l'aguanten allà dalt. Llavors ara, clar, aixequem la catifa i de com veiem que la pols que hi ha sota la catifa és enorme, no? Per tant, segurament en alguns moments haurem de fer passos enrere, i a mi em preocupa molt la resolució del tema, perquè crec que no podem donar la sensació a les dones que fan el pas de denunciar o de, no, d'exposar les seves situacions que viuen d'abús de poder, no, etc. Si es soluciona malament el cas Rubiales, jo crec que ha esdevingut un símbol, i per tant estarem dient a les dones, mira, és que potser a sobre d'estar al focus durant no sé quantes setmanes, a sobre el que passa és que ella acaba sortint impune. I jo crec que al final s'ha tornat un símbol. Crec també que el govern del PSOE ho sap, però també sabem, com deia la Isabel, que aquestes estructures estan fetes d'una manera que no serà tan fàcil. Veurem com es resol. Però crec que potser podrem fer alguns passos enrere, però crec que el debat ja ha sigut, que els debats que ja s'ha tingut amb els amics, amb les famílies, amb els veïns, totes aquestes últimes setmanes, crec que ha sigut enorme. I crec que, com a mínim, hi ha molts homes que el que els ha quedat clar és que si demanen fer-li un piquito, com deia ell, no?, a les seves subordinades, tindran un problema. I que això ja s'ha dit prou, que s'ha dit que s'ha acabat.
Joan i Miquel.
Sí, jo més enllà del futbol preguntava si és un punt d'inflexió. Jo no sé si és un punt d'inflexió. El que sí que és la demostració que hem avançat molt. Fa 10 anys això no hauria passat. No hauria hagut cap escàndol.
Sí, però que no ens podem quedar a la superfície, Joan.
No ens podem quedar a la superfície. Però sí que és veritat que en aquest país hem aconseguit que cada X temps hi hagi un petit 8M o un gran 8M. En aquest cas ha estat un gran, però hi va haver un petit uns dies anteriors, recordeu, amb Amaral, en un escenari, amb els pits a l'aire, etcètera. Per tant,
ha quedat pràcticament això, tapat tot allò que va passar, no? Perquè el que ha vingut després ha estat tan gros que...
Però formava part del mateix. Sí. És a dir, hem aconseguit que el feminisme formi una part molt important del debat social, del debat mediàtic i del debat polític. I hem aconseguit una cosa que és molt important. L'Isabel deia, s'ha discutit a les reunions sobre si només era un piquito o deixar de ser un piquito. Jo crec que gràcies al gest del senyor Rubiales hi ha alguns homes que han començat a entendre què és això del consentiment. Perquè en el cas de la manada era un cas tan bèstia, perquè allà hi havia una violació, que suposo que era més fàcil d'entendre, tot i que hi va haver un carcamal que va fer un vot particular en el judici, recordeu, que parlava del holgorio de la víctima, etc. Però carcamals sempre n'hi ha.
Que no s'han trobat en aquesta situació i, en canvi, amb un pico s'hi poden haver trobat.
Exacte. I a més, és que pel fet de ser més lleu, perquè és molt més lleu un pico que una violació, pot semblar que això no és masclisme, que no és una agressió sexual. I crec que ha quedat molt demostrat que, efectivament, la llei del sí és sí va poder tenir problemes formals que han ajudat a la dreta a fer una campanya sobre los monstruos que queden sueltos, però que aquesta llei era absolutament necessària, perquè davant de situacions del que s'ha anomenat micromasclismes, que jo no anomenaria així quan hi ha una agressió sexual...
Jo crec que ja hem canviat aquesta terminologia.
Però en tot cas, en ser una agressió sexual, comencem a entendre que una agressió sexual no cal que tingui una altíssima intensitat per ser-ho, perquè el que està en joc és la dignitat de la víctima i el seu empoderament, la seva autonomia personal, no només l'element de la intensitat amb la qual l'agressor l'agredeix. I una altra cosa important que crec que haurem començat a entendre és que les reaccions de les víctimes moltes vegades també estan vinculades a la interiorització d'estructures patriarcals.
Totalment.
Ho dic perquè s'ha intentat jutjar a la senyora Jenny Hermoso com a víctima, com si no ho fos com a víctima, per allò que havia fet després d'aquell pico. Sí, i crec que tots comencem a entendre que les víctimes, que també formen part d'aquestes estructures masclistes, els és molt difícil acabar d'entendre exactament quan han estat on han estat agredides, sobretot quan el que intenten és fer una negació d'allò que els hi ha passat, perquè, com deia, està en joc la seva dignitat personal.
Miquel, no? Per tancar aquest tema.
I que portem, és veritat, dues setmanes amb els periodistes, analistes, les famílies, la gent a casa seva, al bar, parlant d'aquest tema, sembla que ja estigui tot dit, tot fet, tot pensat, però resulta que hi ha un petit col·lectiu que encara no ho havia fet, i aquest col·lectiu és ni més ni menys que la selecció masculina.
Sí, fins avui,
espanyola, que li ha costat una mica.
Home, sí. Necessitaven reunir-se. Sí.
Li ha costat una mica...
Necessitaven estar tots junts.
A emetre una nota conjunta, i aquesta nota, quan finalment ha sortit, doncs diguem-ne que no és que es caracteritzi per la seva contundència, efectivament, diuen que és inadmissible el comportament de Rubiales, però no van més enllà, no es mullen amb la dimissió o no dimissió, aquí encara es veu clarament, i pel que expliquen els cronistes que han estat seguint aquesta informació, doncs han tingut serios problemes per posar-se d'acord. Això em porta a pensar en una enquesta que hem publicat avui al País, que diu que el 72% dels espanyols consideren inadmissible el que ha fet Rubiales, però per tant vol dir que hi ha un 28%, com a mínim, sí, sí. Que obertament admeten, quan els truca un enquestador a casa seva, que ja els sembla bé o que no és...
Que no és tan greu.
I aquí doncs també baixo el terreny on baixava l'Eulàlia. Què passa a casa nostra? Què passa a Catalunya? A Catalunya tenim un president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Soteres, que ha justificat de manera molt oberta els comportaments del senyor Rubiales. Després va dimitir, però no va dimitir de la Federació Catalana, va dimitir de la vicepresidència de la Federació Espanyola i res més, i no ha canviat les seves paraules. I aquí és on crec que cal apel·lar, doncs, als pares, que de manera soferta, pares i mares, que cada cap de setmana porten amb cotxe els fills amunt i avall. La Federació Catalana de Futbol té més de 150.000 esportistes federats que paguen religiosament la seva quota a l'assegurança. Gairebé, o la major part, són nens, nenes, adolescents. En mans de qui estan aquests nens, nenes
això,
i adolescents?
Sinó quan tu parles del teu posicionament, recordem del Futbol Club Barcelona, i recordem primer Laporta, que va dir primer Laporta, i després va fer unes declaracions a TV Barcelona, a TV Futbol Club Barcelona, més arengades.
El comunicat, tu, el primer comunicat.
Però el primer, o sigui, de vergonya, i no ha passat factura.
I després el 8 de març posaran banderes liles i blaves i roses.
Isabel, en qualsevol cas, sí, passa factura.
Eulàlia, i acabem.
Sí, jo també crec que això a Joan Laporta alguna gent no li perdonarà tan fàcilment, sobretot les sòcies, però també molts socis que es van decepcionar, però jo sí que crec que hi ha un tema molt interessant polític, que és que portem tot l'any discutint sobre la llei trans, sobre la llei del CSI, i això ha dividit molt el feminisme, sobretot el feminisme progressista. I crec que aquest cas el que ha fet és no només unir el feminisme, que pels temes que hi havia a l'agenda política l'últim any s'havien anat estirant molt les costures i s'havien polaritzat molt les posicions, sinó que a més crec que l'interessant també d'aquest cas és que molta gent que segurament de normal no s'autodefineix com a feminista, i molts homes han estat en contra de l'actitud de Rubiales i han vist que allò no era permissible. Per tant, no, avui llegia un article, no, d'eixamplant la base del feminisme, i jo crec que sí, que hi ha una part en què el que Rubiales el que ha fet és tornar a intentar veure aquest... A visualitzar aquest feminisme necessari i aquest feminisme inclusiu amb tothom, no?
Falten 9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixem estar aquest tema. Segur que tindrem més dies per parlar-ne, malauradament.
És que ens hem hagut de mossar molt la llengua aquest estiu, amb aquest tema.
Sí, sí. No, però deixeu-me que volia acabar amb una altra qüestió. De fet, ho hem explicat avui al sumari, a les 8. És una notícia que vam saber ahir, i és que va morir un home a Arbúcies pel tret d'un caçador que estava participant en una batuda al bosc. No és el primer cas d'aquestes característiques que sentim aquests darrers anys. En aquest cas, doncs, ja han detingut el caçador, la Federació Catalana de Caça, però ha sortit en la seva defensa, diu que tots estaven complint la normativa, i a més diu que també aquesta zona estava ben senyalitzada. No sé si vosaltres sou de sortir a la muntanya, a caminar o a córrer o en bicicleta els caps de setmana, però vaja, els qui ho fan, i també puc parlar en primera persona, doncs ens hem trobat algunes ocasions amb trets ben a prop que fan que aquesta situació sigui, la veritat és que, molt perillosa. I avui precisament volem parlar amb un ciclista de Vilassar de Mar a qui l'any passat un caçador que feia una batuda de senglars el va ferir greument mentre ell estava fent, doncs, una volta en bicicleta. I el tenim en aquesta hora per línia telefònica. Francesc Jiménez, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Primer de tot et volia preguntar com estàs després d'aquest accident ja fa més d'un any.
Doncs mira, encara estic en un procés de recuperació, i la veritat és que, bueno, tot és difícil, perquè surts un dia amb bicicleta a la muntanya i al cap de 7 mesos tornes a casa amb cadira de rodes, t'ha canviat tota la vida, i és, bueno, un procés d'adaptació que encara porta molta feina per endavant.
Francesc, les teves afectacions són medulars? Has quedat en una situació de paraplegia?
Exacte. Del pit cap avall no puc moure absolutament res, ni sentir res. La bala em va travessar la mèdula i no hi ha res a fer.
I crec que també has tingut afectacions als pulmons.
Vaig tenir-ne al principi, però bueno, gràcies a Déu, dintre dels hospitals que tenim, com la Vall d'Hebron, em van poder curar lo suficient per poder mantenir una respiració que em pot permetre viure.
Tu t'havies assabentat d'aquesta notícia, Francesc? La vas sentir ahir? Te n'has assabentat avui?
Molt trist d'ahir, evidentment, clar que te sents molt identificat amb el que ha passat. Primer de tot el condol a la família, als amics de l'home que ha mort, malauradament, però també t'he de dir que era una notícia que era qüestió de temps. Mm-hmm. De fet, aquest gener ja va morir també una altra persona a Canejan, a la Vall d'Aran, pel mateix. I això continua passant. Mm-hmm. I també hi ha molts ferits greus, que no ens enterem per les notícies, però van passant. I cada dia passen coses d'aquestes amb el tema de la casa.
Què és el primer que t'ha passat pel cap quan ho has sentit, quan has sentit aquesta notícia?
La veritat que ràbia, molta ràbia i impotència, perquè tots nosaltres hem començat un procés participatiu ciutadà per intentar canviar la llei. De fet, ens hem ficat en contacte amb molts partits polítics dient que, sisplau, senyors, tenim un problema. Aquesta llei de caça que tenim actualment és del 1970. No sé vosaltres, però jo encara no havia ni nascut. I segurament que no hi havia gent en bicicleta, ni gent buscant bolets, ni famílies que anaven a la muntanya com hi ha actualment. La muntanya està plena d'usuaris de la muntanya. Llavors, si no canvien la regulació per fer-ho molt més estricta, continuarà passant això. I fa un any i mig que continuem protestant, hem fet manifestacions, hem fet comunicats, hem sortit als mitjans i, malauradament, mira, dues persones més mortes.
No sé si ens pots explicar o què recordes que va passar el dia que vas tenir aquest accident, el 29 de gener de l'any passat. Com va anar tot plegat? És a dir, ara s'ha dit, aquesta zona estava senyalitzada, tu havies sortit a la muntanya en bicicleta, no sé si havies sortit tu sol.
Vaig sortir sol, sí. Era un dissabte, al migdia, vaig sortir sol a fer una volta en bicicleta per una ruta molt habitual, una ruta que havia fet moltes vegades abans, i simplement no hi havia cap senyal, jo no vaig veure cap senyal, perquè aquí sempre estem discutint en que la senyalització és suficient i visible, sí. serà per ells que saben on posa les senyals, no posis barres a la muntanya, que podem accedir a la zona de moltes maneres diferents, i aquest és el gran problema. Després també un altre problema, quin és? A mi em va disparar un home de 72 anys, que tenia problemes de visió, i em va confondre per un senglar. De fet, encara estem al procés judicial amb això, amb la ronda d'interrogatoris, i cap altre membre de la colla de la caça que estava al costat d'ell va veure aquest senglar. O sigui, el senglar no hi era, era un ciclista el que estava allà. Aquest home va sentir un soroll, va veure algú que es movia, va disparar, i vinga, som-hi. I segurament que ara, amb el que ha passat a Arbúcies, és exactament el mateix. Què passa? Que aquest home que ha mort no podrà parlar. Mm-hmm. Aquest és el problema.
Si no he sentit malament, has dit que era un dissabte al matí, per tant
sí.
És un dia on l'activitat esportiva a l'aire lliure és alta, no sé si aquest potser seria una de les coses que es podrien canviar, que aquestes batudes es restringissin dies potser entre setmana i no els caps de setmana, quan hi pot haver més afluència de gent.
De fet, és el primer punt que hem demanat, és prohibir les batudes els caps de setmanes i festius escolars, que és on hi ha molta major afluència d'usuaris de la muntanya cap a la muntanya. També sempre diem el mateix. Jo he fet moltes curses de bicicleta, sí. He estat totalment perimetrat. Tens Mossos, tenies policies locals, tens agents, està tot senyalitzat. I per fer un ús de la muntanya amb caçadors que tenen armes de foc, que posen un cartellet i ja està? Això és lògic avui en dia? Mm-hmm. Bé, jo crec que no.
No sé quina és la resposta que heu tingut fins ara d'aquestes peticions que heu fet. Si ets optimista, creus que pot canviar alguna cosa o que han de seguir passant casos com, malauradament, el d'ahir a Arbúcies?
Bé, nosaltres estem lluitant per això. Estem lluitant perquè se'ns escolti. De fet, en principi, el Parlament ens convocarà perquè puguem parlar amb ells i, doncs, exposar els punts que tenim per ells, perquè entenguin quines modificacions s'haurien de fer, i a més, tota la gent que ha participat en aquest procés participatiu també han aportat altres idees. No és només el tema de fer-ho els caps de setmana, sinó també el tema de restringir molt bé la zona, el tema també de que les batudes es facin d'una altra manera. S'han de disparar realment? No es poden fer amb darts sedants, amb esterilitzacions, algun control de fertilitat perquè no reprodueixin tant. Hi ha moltes maneres de fer-ho i no hauria de ser l'única solució disparar. I menys quan sabem que, a més, el 65% de les llicències de casa estan en mans de gent de més de 65 anys. Això vol dir que aquesta gent, sincerament, no tenen tampoc els reflexes, ni la vista, ni l'oïda tan acurada com fa 20 anys enrere, que potser ho tenien. No sé, és el tipus de caçador que volem tenir a la muntanya?
Doncs, en fi, són les reflexions que ens fa el Francesc Jiménez, que, com ara m'explicàvem, doncs, fa un any i mig va ser víctima d'un tret en una batuda per part d'uns caçadors i que aquest accident, doncs, malauradament, el va deixar paraplègic. Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C i esperem que aquestes peticions que feu doncs, prosperin i no haguem de tornar a explicar una notícia com aquesta.
Moltes gràcies a tu, Anna.
Que vagi bé, Francesc. Bona nit.
Adéu, una abraçada.
Arribarem en un minut a les 10 de la nit. Algun comentari sobre aquesta qüestió, Isabel?
Mira, jo és que tinc fons sobre aquest tema i el mort era un immigrant que estava en una masia treballant, que estava desbossant doncs, territori.
D'aquest cas d'Arbúcies, vols dir?
D'aquest cas d'Arbúcies. I, lamentablement, el que aquesta batuda no van avisar a les finques. O sigui, a la finca hi havia tres masies i no es va avisar d'aquesta batuda perquè, evidentment, si s'avisen a les masies prenen precaucions i ja no hi ha gent treballant, no? I això sí que és un problema. És a dir, això és una qüestió que s'hauria de regularitzar per llei. És a dir, el que no pot ser és que hi hagin batudes després, més enllà de les qüestions que ha comentat lamentablement, no? Francesc, però a més en aquest cas no s'havia avisat que hi hauria aquesta batuda, per tant les masies no estaven avisades, la gent estava treballant, aquesta persona morta a més es personarà a la família en el jutjat perquè s'aclareixin els fets.